L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.
Bon dia a tothom. Quan són mig quart d'una del migdia, avui en directe d'aquest diumenge 4 de març del 2018, estem aquí a l'Ajuntament a casa, estem al programa que us porta l'actualitat municipal cada mes a les zones. Avui estem en directe, com us dèiem, avui toca debat entre els grups, i això vol dir que tenim possibilitat d'intervenció la gent que vulgui participar, ja sigui via telefònica, doncs trucant al telèfon de l'emissora, que és el 977-870076, posant les vostres opinions o comentaris, preguntes que vulgueu fer a les xarxes socials, al Facebook o al Twitter, i al WhatsApp de l'emissora també podeu enviar un missatge, al 696-27-86-77, i al David, que el tenim al darrere del vidre. Bon dia, David. David Soler.
Bon dia.
Molt amablement ens el farà saber. Avui us dèiem que és un debat entre els grups, però és un debat d'alçada, perquè ara ho dèiem, que avui no tenim simples, entre cometes, portaveus, amb tot el respecte als portaveus dels grups, sinó que tenim els seus líders. Avui us presentem el Jordi Miró, el líder de Som Espluga.
Hola, bon dia.
Bon dia. Tenim el David Rovira, que és el líder... Avui te presento així, David, de Convergència i Unió.
Bon dia a tothom.
I alcalde, per si algun despistat no ho sap, diguéssim. I tenim Antoni Vendrell, el líder de l'Espluga Viva. I bon també, dia, doncs, l'únic regidor net, quasi, que no, sí. Tu sempre vens aquí, és el mateix, cada setmana.
Bé, nosaltres, un matís, vull dir, el líder o no líder, bueno, això...
Ja m'heu entès.
És una forma de parlar.
Els que vau ser caps de llista, diguem-ho, sí, així. Els que vau ser caps de llista de les respectives formacions. Avui, de fet, us vam anunciar fa uns mesos que faríem uns debats monogràfics en aquests dies, doncs, de debat, que és una hora i mitja de debat, perquè, com ja sabeu, doncs, fem com a tongades a tres programes. Un que és una entrevista amb l'alcalde d'una hora i mitja, l'altre que és una entrevista al cap de l'oposició, més debat, i un altre que és només debat. Avui toca només debat i vam dir, podem fer debats monogràfics. Avui, doncs, no serà ben bé monogràfic, tot i que pot ser que, segons el que parlem, ho acabem sent. Aprofitarem que hi ha, doncs, la presència, doncs, dels caps de llista, doncs, per poder fer potser un debat una mica més de pes. Jo el primer tema que volia treure sobre la taula, i aquí, doncs, podeu parlar qui vulgui. Com sabeu, jo sempre us ho dic fora d'antena, però avui també us reitero en antena. Jo vaig traient temes, però vosaltres també sereu lliures d'anar traient els temes que vulgueu i d'anar repassant els temes d'actualitat, doncs, que vulgueu repassar. I el primer que volia treure sobre la taula és el del pavelló, perquè ja fa un parell de mesos llargs que se'n diu que s'està acabat, que s'està a punt d'inaugurar, i no ho acabem de veure, això. Llavors, no sé qui vol començar tanda. David, portaveu.
La culpa de que no inaugurem el pavelló és del 155. Que sí, no, a veure, la realitat, el pavelló està acabat, vull dir, es pot inaugurar, però evidentment des de l'Ajuntament ja no, jo crec que ja no és només ni de l'equip de govern, no? Si des de l'Ajuntament de l'Espluga, tota vegada que és una obra que és singular, per la dificultat que comporta fer aquest tipus d'obres i per després de tants anys de remenar-ho, nosaltres voldríem que ho inaugurés una persona del govern de la Generalitat, i si pogués ser el president, no? I estem una mica en aquest tema, no? Hem anat parlant reiterades vegades tant amb el secretari d'Esports com amb el Quim Nin, que en aquest moment és la màxima autoritat que tenim a la Generalitat, i doncs ells també ens han demanat que d'alguna manera tinguéssim paciència i miréssim d'esperar que es constituís el nou govern de la Generalitat i que pogués ser el president, no una persona amb la que ell delegui, doncs per inaugurar, però del nou govern de la Generalitat. I això és el que estem una mica així, no? Perquè que passa que si això se segueix allargant com sembla ara, i hi ha moments que fins i tot sembla que anirem a eleccions noves, doncs no sé, al final, evidentment, doncs haurem de prendre un altre determini i inaugurar el pavelló i ja està, no? Però aquest és el per què, doncs, no s'acaba d'inaugurar, perquè d'inaugurar es pot inaugurar. Nosaltres hem de...
Ja estan acabades les obres, diguéssim.
El que és el pavelló en si està acabat.
S'estan fent algunes obres
complementàries.
De complementàries, exacte, per acabar-lo de posar-lo en marxa. I és cert el que diu el David, que clar, havent pagat el pavelló a la Generalitat amb la seva totalitat, excepte algunes de aquestes obres complementàries que se'n fa càrrec l'Ajuntament, doncs no seria lògic que inaugurés algú que està en contra de les nostres idees, diguem-ho així, i, o algú de no al nivell que demana l'obra que s'ha fet, que és una obra molt singular a l'Espluga. No, no se'n faran gaires d'obres d'un milió d'euros a l'Espluga, així, i menys totalment subvencionada per la Generalitat.
Clar,
han d'esperar el nou govern.
Això sí, ja està acabat, no es podria estrenar, bueno, almenys començar-lo a fer servir i ja s'inaugurarà quan hi hagi govern, dic jo.
A mi, jo em sembla que el que val la pena és esperar. Que es pot començar, sí, però en acabat ja no és una inauguració, diguéssim, si ja es fa servir, doncs se fa servir. Tampoc, si no us diguessin, home, doncs d'aquí tres mesos teniu d'inaugurar. Òbviament, sí que potser el podríem estrenar. Ara, tampoc no ho sabem, perquè per les notícies i pel que sabem, doncs que el nou govern tindria de ser immediat.
Ara, bé, ja fa molts mesos que hauria de ser immediat.
Sí.
Però bé, aquestes coses sembla que en aquests moments hi ha molts nervis per les dues bandes, tant per la banda unionista com per la banda republicana, i bé, doncs s'haurà de tindre la paciència que cal amb aquestes coses. De moment els terminis no comencen a córrer i ja ho faran quan ho hagin de fer.
Ara que som aquí, parlem d'aquest tema, va. Què us... No, perquè és un tema que en el seu dia va gairebé monopolitzar, doncs, els debats, en el seu dia, vol dir, fa pocs mesos, i ara, doncs, sembla que està parant moltes coses, entre les quals, doncs, la inauguració del pavelló, però, no sé, ara que aquesta setmana sembla que hi torni a haver merder, després d'ahir la CUP, que es va decidir abstenir, què en penseu d'aquest principi d'acord que havien arribat, doncs, Junts per Catalunya i Esquerra? I si el Jordi Sánchez ha de ser un nou president, si us sembla bé, si no, doncs què us sembla? Toni, va, que tu que em mires primer, va. Què et sembla,
jo,
tu, això? Mira't des de fora, perquè ells representen, doncs, els partits, per dir-ho així.
Jo crec, ja, com vaig dir l'altra vegada, que per honor al president Puigdemont tindria de ser investit, més o menys com ha estat el cas, no? Després que faci un pas al costat o al darrere o allà on convingui, però crec que el que va guanyar va ser, o sigui, que les últimes eleccions va ser una ratificació del que es va fer a l'octubre. En acabat, crec que el president el que el té de treure és el Parlament nostre, tal com està el pati. Home, doncs si els van deixar presentar amb la veu grossa, els de Madrid, que es presentessin, i ara, doncs, pel que jo entenc, que entenc poca cosa, però pel que jo entenc, és que volen mantindre el 155, doncs és que estem, no l'any passat ni a l'octubre, és que estem al segle XVII, quasi.
No m'ha avançat.
Vull dir, no m'ha avançat gens. En acabat, doncs, no ho sé, la CUP, doncs, bueno, tornen, ells almenys sempre han dit el mateix, ara tornen a fer el d'abans.
Si que van fer fa dos anys, diguéssim.
Si no es va tots a l'una, doncs difícilment podrem tindre un president o un govern, i si no, doncs se tira la tovallola i els de Madrid que manin.
El que passa és que clar, aquí hem de mirar a veure si ens hem de deixar doblegar per el que opinen els partits del 155 i que siguin i anomenar un president del grat dels partits del 155, o hem d'anomenar un president que sigui del grat dels partits republicans. En aquest cas, és el president Puigdemont el que hauria de prendre possessió, segons la meva opinió i la meva particular, i sembla ser que la d'Esquerra, que també d'alguna manera ho va facilitar, però clar, el no deixar-lo tornar des del govern de Madrid o des del jutge Llarena, doncs ens crea molta dificultat en el fet de que ja pugui ser investit.
Jo... Què s'ha de fer ara? Què faries? Per exemple, clar, ara si ell i el Toni Comín pleguessin de diputats, hi hauria
investidura. Jo crec que no han de plegar de diputats ni el Carles Puigdemont ni el Toni Comín, que necessitem que els que estiguin a Brussel·les tinguin representació, si tinguin un càrrec, ni que sigui de diputats.
David, que tens informació tu sobre això, privilegiada?
No tinc informació privilegiada, mentiria si digués que la tinc. Jo faig intento estar en contacte amb gent que vagi opinant.
I si la tingués, una... tampoc la podria dir.
Exacte. No la tinc, però no, la veritat és que no la tinc. Jo em sap molt de greu que estiguem en aquesta situació, no? Vull dir que no siguem capaços de posar-nos d'acord en fer el que es va decidir a les eleccions. Jo crec que hem de ser capaços de posar contra les cordes el govern espanyol pel que deia Antonio, pel que deia Jordi, no? Vull dir, deixen presentar el president Puigdemont, deixen presentar a la gent que en aquell moment ja estava a la presó, deixen presentar a gent que ja estava imputada, o sigui, segons els seus criteris, perquè estaven absolutament convençuts de que ells guanyaven. Estaven absolutament convençuts, i això, vull dir, bueno, tots els periodistes i tothom ho sap. El que no es pot canviar són les regles del joc quan ja estàs al mig de la partida, no? Quan després veuen que el resultat és el que és i que, vull dir, que fins i tot hi ha una petita diferència de a favor de Junts per Catalunya quan també semblava que fos Esquerra la que tenia més, això encara el suplement més, no? O sigui, no solament no aconsegueixen ser no aconsegueixen poder formar govern els partits unionistes, sinó que a més el president Puigdemont, que teòricament havia de quedar pues, més enrere de tothom, pues, acaba siguent per poc, però doncs acaba siguent la persona que guanya, no? Mm. Amb la qual cosa és que els hi trenca tot el seu esquema mental. I llavors canviem les regles. Ah, així és impossible de decidir res, no? Jo no tinc prou, no sóc ni estratega ni té cap sentit, però jo crec que nosaltres hem de seguir defensant això. Jo crec que hem de seguir defensant això. I si convé anar a unes noves eleccions, doncs anem a unes noves eleccions i a veure què torna a passar.
Però és que la gent no està cansada, eh? Ja, de tornar.
Sí que està cansada,
cada
no.
Vegada...
Jo estic d'acord.
Tots estem cansats, eh?
I a més amb risc. O sigui, tenim riscos de que la gent que està cansada i hi ha gent que digui, escolta, tirem pel pràctic, votem partits unionistes que sabem que no els hi dirà res a ningú.
O no anem a votar, directament.
O no anem a votar, és igual, eh? Però, esclar, el que tampoc no podem fer és aquest paper que fem ara. I si de cas hem de discutir perquè volem al final de dir, escolta, siguem pràctics, no sé què, no sé quantos, home, com a mínim no ho fem en públic. No ho fem en públic, siguem prou discrets per discutir-nos, que hi ha prou llocs per poder-se discutir sense que no s'hàpiga públic, sí, sí. I que no surtin coses. O sigui, a mi, jo lamento moltíssim que vagis veient, i això és de tots, no, ningú se n'escapa, eh? Vull dir, fer servir a la premsa per anar llançant els missatges que em convenen per tocar el nas a l'altre i per dir-li que no, a mi em sembla una aberració en què moment, perquè el que fa és cansar totalment a la gent, decepcionar fins i tot els propis convençuts que aguanten perquè, bueno, aguantarem el que ens diguin, perquè és igual, però no som, això no és la immensa majoria de gent. Com tu dius, hi ha molta gent que comença a estar molt cansada. I després també ens hem de pensar que hi ha gent que necessita un govern. Uh-huh. Hi ha gent que necessita que hi hagi un govern, perquè té projectes i té coses que les han de fer. Ara imagineu-vos, ja, és igual a nivell local o a nivell comarcal, que ara ens vingués a implantar aquí una empresa amb un blanc, a l'Espluga, és igual, i que haguessis de fer un vial des de la carretera, des de l'autopista, alguna cosa d'infraestructura. Ho perds.
Mm-hmm. Ho perds perquè no hi ha tens, ningú
no
que decideixi.
Ningú que puguis dialogar.
No.
I és clar, això, no, realment, aquests són els efectes que
s'han notat
a no tenir govern.
A nivell d'ajuntament s'han notat així en cosetes d'aquest tipus?
A veure, nosaltres, en el cas concret nostre, no. En el cas concret nostre, no, perquè no tenim... O sigui, a veure, hem anat fent el que teníem previst.
Ja està bé tota l'embranzida donada,
diguéssim. Algun interlocutor. O sigui, a veure, el fet que els directors generals no pleguessin, que hi va haver gent que tampoc no ho va entendre, als ajuntaments ens ha anat bé, perquè nosaltres jo seguim podent trucar al Quimnin, seguim podent trucar a la gent que ja coneixíem, uh-huh, i que estan en aquella barrera. Després has de veure que poden decidir que no, però com a mínim tens un interlocutor per determinades coses.
I aquest interlocutor t'explica el que pots arribar a demanar, el que pots arribar a fer, o el que no. El fet és que ara, amb la proposta del Jordi Sánchez de com a president, es podria aconseguir tornar a posar a davant del mirall la justícia espanyola, perquè van dir que Puigdemont no, perquè no podia tornar, però ara que vingui el Jordi Sánchez a fer el debat d'investidura depèn d'ells.
I prou.
I,
mm-hmm.
Llavors, serà, són ells...
De fet, ho va dir un jutge, el que ell podia venir.
El mateix jutge.
El mateix jutge que decidís
si el Jordi
Puigdemont.
Sánchez pot venir o no.
Mm-hmm.
I per tant, això serà posar-lo davant del mirall.
Jo crec que no hem de fluixar, vull dir, la veritat. Ara, és molt cansino, i a més, ja dic, sobretot, que facin les coses on les han de fer, no?
De fet, ara aquest mes... el govern espanyol tindrà una certa dificultat perquè a Alemanya ja es formarà govern i la senyora Angela Merkel, que es veu que és una de les protagonistes en parar la proclamació de la República, perquè va demanar que no es fes, tornarà a tindre poder, i a veure què passa amb el deute espanyol i a veure què passa amb un estat espanyol que no té pressupostos per culpa del 155 que han presentat a Catalunya, perquè és el PNB que frena l'aprovació dels pressupostos a l'estat espanyol perquè hi ha el 155 aquí. Tot i que és el primer cop que els bascos ens ajuden amb alguna cosa.
I ja veurem fins a on, eh? Jo, sí, sí. Sincerament, tinc molt poca confiança amb els bascos, eh? Perquè els bascos, quan sigui el moment, elegant, de dir, escolta, com que els catalans no s'aclareixen, nosaltres hem de seguir fent la nostra, en trauran una bona partida i acabaran aprovant el pressupost. I si no, el tiempo. Sí.
En tot cas, us sembla bé aquesta fórmula que s'ha arribat d'un Consell de la República a Brussel·les, que encara no se sap ben bé quines atribucions tindrà, i un president aquí, que serà el Jordi Sánchez, si és que el deixen ser.
A mi m'agradaria tindre la normalitat democràtica de poder decidir amb tots els ets i uts qui és el president del nostre país. I això ens ho estan impedint.
Sí, a mi em sembla que això és un pedaç a dintre del pitjor, és un pedaç, no hi tindríem de tindre ningú a Brussel·les. Ja primer no tindríem de tindre cap pres polític, ni cap president a l'exili. Vull dir que tindríem de tindre i una normalitat i fer, i tots no s'aniria bé, vull dir, els catalans, els espanyols, tots s'anirien bé, perquè la imatge que donem a fora doncs és bastant de tercer món, si podem, sense ofendre els del tercer món, no? Encabat, doncs, no ho sé, jo em sembla que es té de tirar endavant, investir amb el qui el Parlament i la majoria que hi hagi votin, i els altres que diguin que sí o que no ho s'acaben més gent a la presó, vull dir, ja no vindrà de 4 més.
Uh-huh. Home, Antonio, això... Potser bueno, millor que no hi vagi ningú més a la presó, eh?
Això fora
la situació més dura que es pot viure en aquest país, ara.
Aquest és una mica diguéssim, el debat o el dilema ara, no? Si anar a la contra i encara que sigui generant més presos i més confrontació i això, o a dir, bueno, anem a parar i anem a reforçar-nos... Què creieu que s'ha de fer?
Bé,
perquè sabeu que hi ha dos corrents diferents dins
de... el republicanisme o l'independentisme ha pecat d'ingenuïtat durant molt de temps i hem anat repetint allò de que Espanya no s'atrevirà a, i al final Espanya s'ha atrevit a tot el que ha tingut que atrevir-se, inclús ha amenaçat amb coses molt més greus. El que hem de fer una reflexió dintre de l'independentisme, a veure si som capaços d'assumir el que ens ha amenaçat. I és molt dur això, però és aquesta la reflexió que fem, perquè a Espanya ja s'ha vist clar que no afluixarà, i que no sols això, sinó que a l'estament internacional no li posa fre, almenys públicament.
Creieu que es va equivocar el Puigdemont quan el dia 10 d'octubre no va declarar la independència? Perquè ell ha dit aquesta setmana que es va equivocar.
Jo sí que crec que es van equivocar. Jo crec que es van equivocar, i es van equivocar gent de Junts per Catalunya com gent d'Esquerra, havent decidit una cosa i després fent una altra. Jo crec que allà va ser un error, de que si tu quedes amb una cosa, amb una taula com la que hi havia allí, en la que es veia, o sigui, hi havia tot aquests aspectes de dir, escolta, hem forçat molt, però això no, al final aquesta gent s'atreviran a tot el que sigui, van decidir una cosa i al final, per un tema de, bueno, de protagonistes i de visions, traïdor, jo plego, 300 monedes, en fi, tot el que va sortir en aquell moment, pues, doncs es van tirar enrere i al final doncs es va fer el que va passar, no? Jo crec que allò va ser, bueno, no tindríem segurament gent a la presó en aquest moment, i bueno, el que passa que s'ha d'aguantar molt la pressió, i entenc que pel president Puigdemont aguantar aquesta pressió de seguida està dit això, eh?
Però tu t'estàs referint al que va passar el 26-27 d'octubre, no?
Bueno, jo el dia en què al final tot va lligat, el dia que acaben dient escolta, convoquem eleccions, que és el que la gent d'entrada ens sorprèn tots, i al final doncs acabem proclamem la república, no? Uh-huh. Jo crec que això no va estar encertat, i després s'ha vist que és molt difícil aguantar l'estirada, no? Clar, quan els de casa teva et diuen que tu ets un traïdor, és molt dur, això, eh? Tu ja esperes que els altres te diguin que no, però que els teus t'ho diguin, això és molt complicat.
Jo crec que en aquells moments a la seu del govern era una situació molt complicada i es tenia que prendre decisions molt importants, molt dures, tant si...
Però ja s'havien pres. O sigui, jo crec que el problema està en què ja s'havien pres i al final no es fa cas d'allò que quan s'ha reflexionat i s'ha avaluat d'una manera sense aquestes pressions exteriors, es canvia l'opinió, no? O sigui, no és que diguis, no, vam prendre una decisió dolenta, la vam reflexionar i vam prendre dolenta, una determinada, això de dolenta o bona és molt complicat, però tu prens una determinació en fred, sense cap pressió externa, amb les teves de dintre, i al final dius, aquesta és la bona, no? I llavors, quan aquesta decisió que tu has pres per la pressió externa es canvia, és quan per mi explosiona tot el tema.
Mm-hmm. I si de totes maneres el president Puigdemont ha parlat d'error seu al no proclamar la república o no fer efectiva la república el 10 d'octubre.
Sí.
Clar, les però persones...
Ve d'abans,
del...
Però ve d'abans, això, Jordi.
Ja.
O sigui, el 10 d'octubre aquell dia allò és...
Sí. Sí, potser sí, però clar, la gent esperava allò amb candeletes i poder defensar la república i la gent estava disposada a tot i va haver una decepció, no sé si important, però ja va haver molta gent que va tenir decepció amb la república de 8 segons.
No, i després clar que molta gent, entre els que estem aquí també, hem dit coses, i hem dit coses perquè ens les hem cregut.
I hem fet coses i hem votat coses.
I després resulta que això, jo recordo el dia que vam venir del Parlament de Catalunya a la plaça de l'Ajuntament, i esclar, i després dius, i ara què?
O sigui, el president Mas ha dit que això poder es va exagerar i que no es pot dir que s'enganyés, però bueno, pràcticament a la gent, clar, aquí el president Mas i el president Puigdemont han tingut com a dos
jo tinc la sensació de que hem viscut una... Hem sigut innocents, com deia abans el Jordi, ens vam creure que l'Estat no s'atreviria, vam dir, escolta, nosaltres vam creure en un moviment pacífic, un moviment responsable, cívic, absolutament de la manera més pura possible, i aquesta gent bueno, ho s'ho han saltat tot. La unitat de la pàtria, això ho salva tot. Sí, bueno, doncs és...
I el moviment nostre, el moviment de principalment de l'Assemblea, d'Òmnium i de la gent del poble, ha estat protagonitzada per la gent més pacífica que tenim. Vull dir, si és que els violents no han aparegut mai o si han fet acció d'aparèixer, els han frenat, però immediatament. I ara s'atreveixen a acusar-nos de violents a nosaltres i tindre quatre persones a la presó que bueno, són els més pacífics del món
i que a més els hi van allargant ara ja un any i mig
Sí, sí.
Es pot fer, vull dir, encara no és segur però que pot arribar a ser un any i mig
aquesta vergonya de que el diari ja diu el que farà el jutge
sí, i podem dir que no s'atreviran
sí.
Bueno, ara serà jo qui us pararé a vosaltres perquè hem començat parlant del pavelló i aquí hem acabat engrescant-nos en tema polític. Ja volia treure el tema perquè doncs, aprofitant que en parlàvem d'això, però saps què, David? Anem a fer una mica de publicitat, que ara toca, que són 2:15 i seguirem amb temes locals. Vinga, fins ara.
A l'Espluga de Francolí tens la teva referència en moda i complements a Modes Antònia. T'oferim productes de qualitat i una atenció propera al teu servei. I ara ja és temps de rebaixes i a Modes Antònia trobaràs un 20, un 30 i fins a un 40% de descompte en els nostres productes. Modes Antònia, a la travessera de Poblet de l'Espluga de Francolí. Productes de qualitat i de confiança. Tenim 30 segons. Ara et podríem explicar que al teu forn s'hi fan les millors barres de pa o que ofereixes una experiència gastronòmica sense precedents al teu celler. 30 segons per parlar de les teves pizzes, tapes i plats combinats. O per què no? Podem destacar les ofertes d'aquesta setmana o el teu servei de proximitat. I quina bona olor fan les teves flors. Ho expliquem? Són 30 segons que, com tu, els futurs clients també hauran escoltat. Fes-te sentir i veure a l'Espluga FM Ràdio. Tota la informació a esplugafmradio.cat.
Tots els estats d'ànim canvien al ser compartits. La comunicació és vital.
La poma de l'arbre al camió, del camió a la botiga. De la botiga a casa. De casa al plat. Del plat al cubell de l'orgànica. Del cubell al contenidor marró del carrer. Del contenidor a la planta de compostatge. De la planta al sac de compost. Del sac de compost a la terra. I de la terra a l'arbre.
Ajuda'ns a fer dels residus orgànics un recurs aprofitable. Segueix el cicle. Ajuda'ns a fer la recollida selectiva de matèria orgànica. Reciclar compensa.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977 86 12 32 o consulta la nostra pàgina web mediambient.serviconca.org.
L'Ajuntament a casa, amb Òscar Palau.
Doncs vinga, ja hem baixat una mica els ànims, són 2:45 d'una i anem a introduir temes locals que, com que, doncs, com hem dit abans, doncs, avui tenim els caps de llista, aprofitarem doncs, per parlar una mica més genèricament, si voleu, de com veiem l'Espluga en aquest moment i cap on anem, amb temes, doncs, si voleu, més de fons. També parlarem del ple de dijous passat, doncs, que també es van aprovar un parell de cosetes interessants per poder debatre aquí. I jo volia posar sobre la taula, per exemple, un altre tema que no sé si és de fons, mira, lligat una mica amb l'actualitat, que és el tema de Renfe, del servei doncs, de Renfe, i ja no només a l'Espluga, sinó doncs, en general a l'àmbit rural, per dir-ho així. Aquí, doncs, com sabeu, fa molts anys que l'Ajuntament ha de posar una persona a l'estació doncs, perquè allò es pugui mantenir en condicions, perquè Renfe, doncs, tot i ser de la seva propietat, se n'ha desdit, i ara doncs, aquesta persona s'ha jubilat i l'Ajuntament ha de buscar una altra. I Renfe segueix desdient-se. Tinc raó amb això, David, o no?
A veure, parcialment. Ha de posar, no és ben bé cert.
Bueno, ningú li obliga, diguéssim.
De manera que sembla vale. Que sigui un empleat de l'Ajuntament. Mai ha sigut un empleat de l'Ajuntament, aquesta persona. Vale.
O sigui, aquesta persona ha de buscar algú.
La va trigar l'Ajuntament en el seu moment per fer-se càrrec d'allò, de l'estació, amb una servitud i un avantatge. La servitud és que havia de mantenir l'espai de l'estació que ha sigut una realitat, i si seguiu la línia, no aquesta, sinó qualsevol altra, l'estació de l'Espluga està molt ben conservada gràcies a aquesta acció que es va prendre en el seu moment l'Ajuntament i a la persona que ho ha portat, i tenia doncs, l'avantatge de que podia fer servir la vivenda de dalt, però dic que quedi clar que aquesta persona mai ha estat en nòmina de l'Ajuntament.
Val, sí, no, i vull dir que l'Ajuntament s'ha de fer càrrec de buscar algú.
Per això també ha sigut per propi interès de l'Ajuntament, no? Perquè, evidentment, si ens vingués alguna persona que aterrissa aquí de fora i que no sap res, també és molt complicat, no? Nosaltres el que vam fer com a Ajuntament va ser fer un petit concurs per veure que l'assignació d'aquesta vivenda doncs tingués un cert caire social, no? Vull dir, per no donar a una persona que ja tingui vivenda, ja que és una vivenda que està en unes condicions normals, doncs que pogués aprofitar-se'n una família que li vingui bé doncs des del punt de vista social, no? Després el que passa és que això, quan et bellugues els papers i doncs, el conveni que teníem amb Renfe estava caducat, s'ha hagut de tornar a posar al damunt de la taula i tornar a revisar, i en aquest moment doncs, també fruit de les reestructuracions que té la Renfe dintre, resulta que una cosa és la part de l'estació, el vestíbul, la part, diguéssim, de les vies, i l'altra és la part de la vivenda. Una està vinculada a DIF, bueno, les dues estan vinculades a DIF, però una amb una secció que és patrimoni i l'altra la secció de circulació, no? I per tant, no són les mateixes persones les que decideixen sobre una cosa. I ara ens hem trobat que ens presenten un conveni a dues bandes. Una, per una banda, el tema de baix, del que és l'estació, i l'altra, el de la vivenda, no? El de la vivenda, el trobem relativament raonable, però si l'Ajuntament de la persona que està allí ha de fer el manteniment de tot allò que damunt ens vulguin cobrar perquè els hi fem el manteniment, home, no té massa lògica, no? I llavors això és on ara hem d'entrar en aquesta discussió de dir, escolta, i no estem parlant de cap quantitat que sigui una, un element essencial per dir, estem, si ho fem o no ho fem, per les finances de l'Ajuntament. És un tema més de criteri que no pas d'econòmic, no? Uh-huh. I per tant, el que hem d'intentar ara, doncs, de fer veure a aquesta gent que, doncs, si ve a parlar de vivenda ens agradaria no pagar res, però podríem entendre-ho per la part de lo que és el vestíbul i les vies, l'Ajuntament no té per què pagar.
Bueno, perquè... que el propietari de qualsevol immoble o de qualsevol infraestructura és sempre qui se'n fa càrrec, per definició.
No, sí, i a més ells saben que si no... O sigui, quan tu parles amb ells estan encantats, perquè clar, ells veuen què ha passat a les altres estacions que no tenen una situació com la de l'Espluga. De tota aquesta línia nostra, les úniques que estan mantingudes és l'Espluga, perquè ho fa l'Ajuntament, Montblanc, perquè ells hi tenen
una
persona allí, i Picamoixons. Totes les altres estan fetes caldo.
Per això parlava de deixadesa de Renfe i de DIF en el món rural. Bueno, també en el servei. Ja,
sí, si bueno, el servei ja no... Ja fa plorar, perquè, clar, tres o quatre trens cap a Barcelona que tarden quasi 2 hores i, bueno, és una pena, no sé. I bé, que ens facin pagar per mantenir un patrimoni que és seu, pues, rosa l'absurd totalment. Vull dir, i com diu David, és una qüestió de criteri. Vull dir, en tot cas, ens haurien de bonificar el possible lloguer de la vivenda o bonificar el fet de que ho estem fent bé.
És molt estrany aquest conveni. Digues, no, bueno, aquesta situació, vamos.
Deu ser quan es parlen persones diferents de dues coses que són la mateixa.
Però venen els dos junts. O sigui, el curiós és que nosaltres les dues persones que van venir aquí eren les dues mateixes. O sigui, cada una representava el que representava, no? Vull dir, que passa que doncs n'hi ha una que, com que és la responsable de l'explotació, diguéssim, si pot aconseguir aquests dinerets, pues es podrà penjar una medalla de dir, coi, mira, he aconseguit d'una cosa que hauríem de fer en altres, que damunt ens paguin, no?
Doncs li podríem donar la medalla directament.
De 1.200 euros, no penseu que...
A l'any.
A l'any, eh?
No, no, no és cap gran... No, però és ni que sigui el simbolisme, no?, d'haver de pagar o no per això.
No, és el concepte. Jo el que trobo que és llàstima és que no s'aprofiti més el transport públic com a Rodalies. Vull dir, en acabat, doncs, esclar, tot se té de fer molt més manteniment. Per què? Perquè la gent no hi va, i com més deteriorades estan les estacions, doncs se té de reforçar més potser els autobusos, perquè Renfe, doncs, és un monopoli i fan el que els hi sembla. Encabat,
no
doncs...
servei, Antonio. El problema és que no donen servei. Jo a vegades explicava, jo havia d'anar a Barcelona amb un tema particular i vaig dir, hi anirem tren. Des de l'Espluga, impossible plantejar-t'ho. O sigui, jo havia d'arribar a les 9 a la banda del Fòrum de Barcelona i, per tant, ja no tenia cap mena d'opció per arribar a les 9 a la banda del Fòrum de Barcelona, no? Per tant, has de fer altres plantejaments. Però aquests altres plantejaments són incòmodos, cars, i per una persona que té dificultats com jo per bellugar-se, tremendament incòmodos, eh?
No, això del servei és una cosa que, bueno, és gairebé perpètua en aquesta casa. No sé si s'han fet intents en aquests últims anys per part de l'Ajuntament, i no només l'Ajuntament, perquè això entenc que ha de ser com un front comú de totes les petites estacions de la línia per tenir algun tren més, com a mínim, al llarg del dia. No sé si això s'han fet alguna...
El Consell s'ha intentat algunes vegades parlar d'aquest tema, no? I sempre s'ha dit que, si més no, Montblanc hauria de tenir aquests trens, que després no costaria res d'arribar fins a Vimbodí, no? que seria lo lògic, no? Això es para tot. L'única proposta que hi va haver en un moment determinat que tenia vocació d'aquest servei va ser quan hi havia el conseller de Territori, el Pere Macias.
Uh-huh.
Pere Macias és...
Fa algun any, ara, això, també.
Fa algun any, si compteu de quants anys parlem, és el que parla en sèrio de dir, escolta, aquí el que hem de fer és desenvolupar una bona xarxa de rodalies, que a més lliga amb tot el concepte europeu d'emissions de CO2 i de potenciar el tren com a transport públic, com a no emissions de CO2, com també com fixació del territori, no? Totes aquestes dificultats que hi ha per viatjar, al final fa que la gent gent doncs, també abandoni els territoris, no? I dic, i altres hem dit, escolta, si al final no pot ser Vimbodí i l'Espluga, doncs com a mínim que Montblanc tingui uns serveis, no? Com a cap de comarca, no? Ni això, no?
Jo que em desplaço diàriament a Reus, algun cop m'he plantejat agafar el transport públic, i és que no arribo a la feina i després no puc tornar.
I, clar, i com tu molt, suposo, no?
I clar, això m'obliga a agafar el transport privat. I com jo, pues, molta gent, pues, o que treballa a Tarragona, o estudiants que estudien a Barcelona, posar gent a la carretera amb el conseqüent perill d'accidents que hem d'assumir.
Clar, una pota, ara tu també traies el tema, David, una pota doncs, per millorar doncs, la qualitat de vida o a nivell rural seria els mitjans de transport, per dir-ho així, però bueno, l'altra també seria doncs, el tema de l'habitatge. Està sortint en aquests últims anys que doncs, la Conca, per exemple, s'està despoblant. És un problema doncs, que, de fet, està passant a tot Catalunya, doncs, el despoblament de l'àmbit rural, i ara doncs, sembla que comencen a sortir iniciatives doncs, perquè això, doncs, l'Espluga també ha perdut habitants en aquests últims anys. Què es pot fer això perquè deixi de passar? A nivell d'habitatge, per exemple, veiem les últimes setmanes sortien uns estudis a nivell doncs, de Catalunya també, que es deia doncs, que, per exemple, la Conca és on és més barat l'habitatge, no sé si és un problema d'habitatge, i fins i tot que l'Espluga deia que és el municipi de la Conca on ara mateix hi ha més construcció disponible, tot i que ara també s'ha aprovat un POM per doncs, a la llarga doncs, a seguir creixent. Quines receptes creieu que hi ha per aturar això? Si són des del nivell dels mitjans de transport que ara n'hem parlat, el nivell de l'habitatge és important per no dir essencial...
Home, és un cúmul de circumstàncies que porten que a la Conca s'estigui despoblant. Jo ja fa temps que jo i el meu grup que diem que estem en un moment molt perillós, perquè si bé el gener del 2016 estàvem a 20.400 habitants a la comarca, ara a començaments del 2017, que és quan surten les estadístiques, portem un any de retard, ja estem a 20.050, no arribem aproximadament, doncs clar, estem en un moment molt perillós de baixar dels 20.000 habitants, amb això comporta de pèrdua de serveis socials al Consell, potser no immediatament, però sí a la llarga, sí que aquesta tendència segueix. Vull dir, el llindar dels 20.000 habitants per comarca és un llindar important, i s'està perdent habitants a quasi tots els pobles de la comarca excepte Montblanc, que està mantenint creixent. Pira, penso que també està mantenint sobre els 500 clavats, i l'Espluga és el municipi que més perd, no percentualment, però sí en global. Han perdut.
I això
ha aprovat...
Santa Coloma.
Sí.
Santa Coloma és el que més ha perdut.
I això com es para, això? Ja sé que ara aquí en 5 minuts no ho arreglarem el tema, però dic per almenys...
La gent no la podem lligar, és evident. Però sí afavorint que puguin tindre vivenda més fàcilment, afavorint el transport a altres llocs si és que treballen a altres llocs, i afavorint que hi hagi feina aquí perquè la gent d'aquí no tingui que desplaçar-se fora a treballar, o inclús que en vingui.
A veure, aquí l'Espluga, jo em sorprèn una mica aquesta afirmació que tu has fet, que és el lloc més econòmic.
A mi em sorprèn moltíssim.
Això és un estudi que van fer, espera que m'ho he apuntat abans, l'Associació de Promotors de Catalunya, que va dir que la Conca és la comarca del Camp de Tarragona amb l'habitatge més barat, de nova construcció, i és la tercera de Catalunya amb els preus més barats també. I concretament, ja et dic, l'Espluga amb 14 habitatges era el que tenia més ara mateix en oferta de tota la Conca.
A veure, jo em sorprèn una mica, però si hi ha un estudi, jo tampoc no tinc la
mena. Està publicat en aquesta casa.
Parlaré més del que
a
mi em sembla que em diuen, sí. Que no de evidentment jo no tinc una dada estadística ni estudiada.
A veure, 14 habitatges tampoc sé si és molt o poc, potser és poc.
No, i després fixa que tenim una tenim diverses coses, sí. No? Carretera de Montblanc, 6 pisos dels xinos, que en diem, que no s'han estrenat. Plaça de l'Església, 3 pisos que no s'han estrenat, buits. Carrer Sant Josep, pujada del carrer Sant Miquel, 12 pisos que no s'han estrenat. Aquesta, vull dir, és un estoc de pisos que està acabat, o que deu estar com a mínim, i que no s'han estrenat. Jo ara, vaig preguntar que em diguessin a veure quina situació registral tenien.
perquè bueno, mira, 12 i 6 són 18, 18 i 3, 21 pisos, nous, més que 14. Nous, eh? Vull dir que
sí, ja veig que aquests estudis a vegades no són gaire de fiar.
Vull dir que dic que són aquest els coneixem tots. Vull dir, no cal que, a banda d'altres que n'hi pugui haver a la plaça d'en Canós, que no sé si hi ha algun de 8, i algun que pugui quedar a l'Avinguda de Catalunya, que també són les últimes construccions que hi va haver aquí a l'Espluga, no? Vull dir, que és veritat. Nosaltres com a ajuntament, què és el que estem intentant? Acabar el POM d'una vegada, que esperem, vull dir, que pensàvem que aquesta sigui la definitiva, encara no.
Encara no. Jo donava ja per aprovat definitivament.
Bueno, doncs encara ens falta una comissió més per uns temes molt, molt menors, i després ja ho explicarem si voleu, però que no, encara no. I després el tema, vull dir, nosaltres posem en aquest moment, acabem el pis del carrer de les Parres. Aquell pis que hi ha allà que es va fer en l'època del Joan Amigó.
Per habitatge social.
Per habitatge social. El pis de l'estació també seria per habitatge social. I després el carrer de, a dalt, el carrer Templaris, amb penitents, aquella casa que vam arreglar, que és una cantonada, doncs, darrere del Micbé, ens situem, més o menys, doncs aquella la traurem una convocatòria per vivenda jove, no? I després ens hem posat en contacte amb la Generalitat, concretament amb el Sala, amb el Carles Sala, que és el responsable de vivenda, d'habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Encara ho és.
Vull dir, no, per parlar del tema del quartel. Vull dir, el tema quartel, jo he expressat la meva opinió moltes vegades, personalment, moltes vegades. A mi m'agradaria més que es vengués, però com que això serà molt difícil, al final vam dir, bueno, doncs a veure, jo parlant amb el Carles Sala em diu, David, el que es pot pensar a fer, i ja veurem si sortirà o no sortirà, és a dir, com que la propietat és de l'Ajuntament, la Generalitat te dona uns diners per rehabilitar, però això és d'habitatge, paguem uns diners per rehabilitar, evidentment, si és una vivenda que després anirà a lloguer, un diners per metro quadrat, la rehabilita l'Ajuntament i després la passeu a l'Incasol, que és qui té els pisos de lloguer. O sigui, l'Incasol té una...
I qui els cobra és l'Incasol o l'Ajuntament?
L'Incasol. Per tant, l'Ajuntament aquí, des del punt de vista econòmic, perdríem els diners que
ha invertit en la rehabilitació i la compra
del solar, però per contra posaríem en joc nou pisos més que s'han d'arreglar
en preu baix,
però que està
s'arreglarien pagant habitatge.
Pagant habitatge.
Almenys una part
important. Una part important pagant habitatge. Aquesta és la línia que estem treballant. Pel tema de vivenda nova, el tema del POM, i després que els del carrer Milmanda, els propietaris del carrer Milmanda, acaben aquell pla. Què estem fent allà? Allí un dels principals problemes que hi ha, a banda de que és molt gran i s'haurà de fraccionar en 3 o 4 quatre parts segur, després tenim un tema que és la inundabilitat. Estem parlant amb l'ACA perquè revisi els conceptes d'inundabilitat. En aquest moment l'ACA ha revisat, no és que canviïn, però revisen. I en aquest moment tu, el que és la inundabilitat, les inundabilitats van, ho explico una mica perquè la gent no té per què conèixer-ho, el que són els 100 anys, és a dir, el que tenim constància que en els últims 100 anys s'ha inundat alguna vegada, o bé els 500 anys, que és allò que hi ha constància de que en els últims 5 anys hi ha records de l'aiguat de Santa Tecla, aquests aiguats famosíssims, que es van inundar. En el dels 100 anys no tenen res a pelar. Vull dir, has de protegir-ho, no es pot inundar res. En el dels 500 anys, en aquest moment, s'admet que es faci una edificació en la qual no pots posar vivenda a la planta baixa. És a dir, imaginem-se, doncs, una edificació de dos pisos, a la planta baixa per posar grats, serveis, el que vulguis, però la vivenda l'has de posar a la primera planta. I ho has d'inscriure al catastre. És a dir, has de dir, aquesta casa té una afectació de 10 anys. Això és el que estem treballant en aquesta banda. Però després han de ser dos promotors privats qui desenvolupin el problema. L'Ajuntament pot ajudar, però no ho podem fer.
Allí n'hi ha molts de previstos a la Milmanda.
Sí, allí caben...
N'hi caben desenes.
Hi caben moltíssims pisos. Sí, no em preguntis quants, perquè tampoc m'ho
sé. Sí.
Però hi cap molt... Allà hi ha blocs, hi ha cases individuals, hi ha de tot, hi ha xalet, o sigui, allà hi ha un estol de tot tipus d'edificació. No?
Però clar, sí, a mi m'alegra molt que el David expliqui això de la vivenda social del quarter de la Guàrdia Civil i el del carrer de les Parres i el del carrer
Penitents
i Sant... Perquè era el que nosaltres proposàvem, que aquestes vivendes anessin a parar a vivenda social de lloguer, I clar, quan es va comprar el quarter de la Guàrdia Civil, el David defenia que es tenien que vendre,
sobretot per un tema de no complicació de l'Ajuntament,
de no complicació de cobrar els lloguers. Però si es traspassa l'Incasòl,
doncs... passa que no els perdem. Hem de ser conscients que hem fet una inversió que l'Ajuntament la perdrà, no?
Però perdrà l'inversió i perdrà el patrimoni?
El patrimoni no perdrà, però clar...
La gestió, perdrà la gestió, diguéssim, no? El control.
Efectes pràctics, allò ja no pots comptar que és teu, no?
D'acord. De fet, Som Espluga sempre havia defensat això, actuar dins del nucli urbà, més que eixample, que també, no? Però vull dir...
Sí, clar, perquè ens trobem que dins del nucli urbà hi ha moltes cases buides, que pertanyen a particulars, com la gran majoria, però que clar, ens tenim com diu el Josep Maria, estem amb un concepte de poble tipus dònuts, amb un centre històric buit de persones i que és difícilment habitable, perquè ni que s'hagin arreglat els carrers, hi hagi tots els serveis, que l'Ajuntament ha fet el que calia amb aquest tema, amb el pla de barris, però hi ha moltes cases buides. I clar, això ens crea molta dificultat de gestió en aquest centre històric.
Mm-hmm. Això és complicat de resoldre. No sé, Antoni, si tu quin diagnòstic fas d'aquest problema i més o menys quina recepta.
No, aquest problema tampoc no és un tema d'un municipi sol, sinó que és de la mentalitat de la gent. Vull dir, fa molt de temps que la gent, i això ja potser vam començar la meva generació, que ja tenim algun any, no?, de deixar el poble i anar a les urbanitzacions.
La cultura ha canviat, la gent, és veritat. La manera, els hàbits, diguéssim, no?
Després necessitem vehicles, aparcaments, els cascs antics tampoc no n'hi ha, doncs si comptem només dos cotxes per casa, que moltes n'hi ha més, és clar, hi ha un problema d'aparcament. I després, doncs, durant molts anys, amb totes les promocions de cases d'aquesta última fase, ha sigut més barat, ho he comprat una casa i el banc ho ha proporcionat més bé fent-te una hipoteca, que no pas comprat una casa vella i restaurar-la o tirar a la terra i tornar-la a fer. Esclar, hi pot haver moltes cases velles.
Tot ajuda, diguéssim. No s'ha incentivat la rehabilitació, per dir-ho així, tampoc.
No. Sí que la majoria d'ajuntaments...
Sí que hi ha ajuts per façanes, però és un poqueta cosa, suposo. Sí, per algú que vulgui fer una gran inversió.
I sí que hi ha ajuntaments, doncs, que ho han primat, però, esclar, vull dir que la gent el que volem és una casa nova, suposo, i una mica de jardí i facilitats de compra. No, això també és important.
I amb el que diu l'Antoni també té raó, no? Pel casc antic és molt dificultós circular amb cotxe, ja no diguem aparcar, que és impossible, al carrer i entrar en segons quins carrers amb el cotxe, amb un aparcament, també és dificultós.
S'ha mirat per fer aparcament? Per tal de...
Sí, però pensa, jo he pensat moltíssimes vegades a on què podríem tirar a terra per poder fer un espai, no? I esclar, és que el casc antic a més està en pendent, o sigui, no només és atapeït com són els cascs antics de tot arreu, això també el tens en pendent, no? Amb la qual les dificultats per trobar un espai que dius, bueno, va, si comencem a enxamplar per aquí i si ho hem de penjar esgarrifen, no? Vull dir, tenim el Freginal, no? El Freginal, que és una zona que està molt bé i és molt bonica, però bé, doncs aquella pendent que té, pues, limita els usos, no? Vull dir, hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer, i es van aprofitar els terraplens que es podien, no? Però esclar, dius, on el posaràs a la part vella amb la mentalitat que tenim? Perquè evidentment, si estiguéssim en una ciutat, les distàncies de baix del Gatim a dalt és no res. O sigui, estem parlant de 5 minuts, però això aquí ens sembla que és...
Ens sembla la fi del món.
Sí,
vull dir, sí, és així, certament és així.
De la plaça de l'Església al Casal, Mare de Déu Santíssima, si estem, quan anem a Barcelona, això no és una mansana,
Sí, sí, és així.
O una mansana com a molt, vull dir, aquesta distància, clar, és un tema de la mentalitat, com deia ell, no? Vull dir, tema, aquí ens, bueno, volem el cotxe, Vam fer aquella cera que es va fer del casal per facilitar la circulació per la plaça del casal.
Uh-huh.
Al final hem hagut de posar unes proteccions perquè la gent no aparqui al davant del pas de cera que va cap al bar, perquè la gent deia, aquí s'acaba la cera, aquí aparco, no? Uh-huh. Ostres, per l'amor de Déu, a la plaça del casal que
hi ha espai de sobres per aparcar.
Aquesta és la mentalitat que hi ha. Sí, sí, això dificulta llarga, moltíssim.
La distància més llarga que hi ha de la plaça del Casal al bar del Casal o a l'escola de música o al teatre són 40 metres.
Bueno, és un tema de cultura que potser també es pot anar fent crides des de l'Ajuntament.
Que la gent agafi la bicicleta elèctrica i vagi amb bicicleta elèctrica.
O que vagi a peu.
O a peu.
Aquest seria el resum de tot això, diguéssim. Bueno, l'últim tema abans d'arribar també a la una que volia treure així grans trets, que també podria ajudar. Recordem que hem parlat de tot això, començat a parlar de tot això pel tema del despoblament rural, què es pot fer, com es pot guanyar, doncs, qualitat de vida, amb temes d'habitatge, temes de mitjans de transport. L'altra cosa és el famós túnel del Coll de l'Illa, que sembla que ara finalment doncs, s'ha arribat un nou projecte de l'Ajuntament de Montblanc i que l'Ajuntament de Montblanc ja no anirà ni piu perquè no li puguin culpar més de que l'endarrereixen. Això també, suposo, ho veieu com un perill, perquè hi ha gent també que ho veu com un perill que aquí ens vingui molta gent de fora, o realment és una oportunitat per la Conca el dia que finalment, després de 20 anys,
jo veig una oportunitat.
Estigui fet aquest túnel?
Jo veig una oportunitat claríssima, perquè està clar que aquell que vol marxar, marxa, i estem parlant de distàncies, jo no sé quan tardes anar a Reus, 35 minuts?
Sí, 35 minuts.
35 minuts per anar a Reus, vull dir, per tant... Vull dir,
de porta a porta, 35 minuts, clar.
Sí, sí.
Sí, uh-huh. 35 minuts, a Tarragona 35 també depèn de com ho trobis, però 35 minuts pots anar a Tarragona passant pel Coll de l'Illa amb tot el tant. Per tant, estem parlant de temps que no limiten a la gent. Penso que hi pot haver més gent que... perquè l'interior segur que són més baratos que Tarragona, això sí que ho tinc clar, que és més barat que Reus i Tarragona la vivenda. Jo m'ha sorprès aquesta precisió de que fóssim els més baratos de la comarca, però respecte a la costa, segur que la Conca és més barata que la costa, i per tant penso que hi pot haver gent que, fins i tot gent que ha anat d'aquí, de la Conca, ha anat a viure cap a Tarragona i Reus, que es pugui plantejar tornar i viure aquí amb una qualitat de vida... Allò. Segur que hi haurà de tots els moments. A mi em sembla una oportunitat. I, evidentment, si pensem en el tema industrial, el desenvolupament dels polígons, bàsicament, tot el tema Cimalsa, tot el tema que afectaria també el d'aquí a l'Espluga, si no tenim una connexió bona al port, això són raons.
Sí, jo també penso, com el David, que és una oportunitat, però que l'hem d'espiar a treballar, també. Jo penso en el cinturó gran de Barcelona, Vilanova, Vilafranca, Sitges, que ara hi ha molta gent que viu allà i treballa a Barcelona. Nosaltres ens podem plantejar un tema semblant amb Tarragona i amb Reus, gent que visqui aquí i que treballa allà. Això ara està passant una mica al revés, perquè el polígon industrial de Montblanc i el d'aquí no en tinc tantes dades certes, però sí que hi ha gent que viu fora i treballa aquí, però la facilitat de comunicació és una oportunitat perquè gent que és conquenca es quedi aquí i vagi a treballar fora en comptes d'anar a viure lluny de la feina. Però també seria important que això anés acompanyada amb transport públic, perquè així ara no pot ser, només anem amb transport privat, i el transport privat és car, és perillós, és contaminant.
Em sembla que el túnel el més important és per la indústria que no pas per les persones, perquè es puguin traslladar d'un costat a l'altre. Sí que el que crec és que hi tindria d'haver un bon transport públic per evitar l'aglomeració de cotxes, però bueno, al final passar pel Coll de l'Illa o pel túnel o per l'estret de la
Seran
Riba deuen ser
5
minuts.
No, però és una bona esgarrapada, un transport
de
30... Sí, sí, de més de mitja hora, menys de mitja hora, és un tema mental molt important. Però ja estem parlant del túnel del Coll de l'Illa, i fins que no el vegi fet... n'hem parlat tants anys que fins que no el veiem fet no cal que hi comptem gaire, perquè ara hi hem posat, ara estan recreixent el Pilar, l'altre dia el vaig veure
allà a Fons Caldes, no?
A Fons Caldes. Però bé, estan recreixent el Pilar, vull dir, foradar el túnel és la feina gran. Amb una cota més alta, amb una cota més baixa, la feina gran és foradar.
És cert que han presentat el projecte, com deia l'Òscar, està confirmadíssim per part de l'alcalde Montblanc, també de Banys, han presentat el projecte del que ens van explicar aquell dia que ens van convocar...
Que deu fer dos o tres anys ja.
Dos anys no, però un any ben bo sí, eh? Un any ben bo sí. Ens van convocar a la subdelegació per dir que anava, que era imminent, que era imminent, i ens ho vam creure, jo m'ho vaig creure. L'imminència, doncs mira quant temps ha passat, no? Per tant, això, i també el que deia és que l'Ajuntament, tant de Valls com de Montblanc, han decidit que no hi posaran ni la més mínima pega perquè no hi pugui haver cap excusa per part del territori, que també en el seu moment va passar, no? De que si uns i els altres, doncs a Madrid es fregaven les mans, diem, aneu-se discutint, que mentrestant es quedareu sense, no? Per tant, aquesta, o sigui, si hi ha una oportunitat, sembla que pot ser ara, allò, però evidentment, com diu el Jordi, hem de veure si al final es materialitza o simplement fan una operació de maquillatge,
no?
I quedem aquí, no?
Hem sentit els xiulets, els pitos de la una. Avui no tenim notícies, però tenim una miqueta de publicitat. Parem un parell de minuts i encarem la recta final del programa.
El Sorollari, amb Sergi Esparza.
És un programa de música on us presento unes quantes seccions relacionades amb el món de la música, com, per exemple, l'agenda musical del cap de setmana, que és on farem un repàs de què passarà aquest cap de setmana dins la vida musical de Catalunya, una mica en general.
Això és El Sorollari.
I en aquesta secció, com ja sabeu, ens dediquem a entrevistar personatges de l'escola de música. Personatges, vull dir personetes.
La negra pot ser qualsevol nota i és la pulsació.
La distància entre una nota i una altra.
Quan és un moment tens de la cançó, a mi m'agrada quan estem aquest temps. Perquè...
El Sorollari.
Ara, música així misteriosa.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 6 de la tarda.
Però això és una mica ja més sexy, que misteriós. Flipat o no?
Consells per no deixar perdre ni una gota.
Tanquem les aixetes quan no necessitem més aigua.
No usem el vàter com a paperera.
Fem servir la dutxa en lloc de banyar-nos.
Reparem les aixetes o cisternes que perden aigua.
Fem servir la rentadora o el rentaplats amb càrrega completa i utilitzem sempre que sigui possible el programa d'estalvi.
Fem servir economitzadors a les aixetes.
Instal·lem cisternes amb doble descàrrega al vàter.
Rentem el cotxe en un túnel de rentat o amb una esponja i una galleda en lloc de fer-ho amb una mànega.
Reguem les plantes de bon matí o al vespre per evitar evaporació.
No aboquem productes tòxics o nocius per al medi a l'aigua.
D'aigua mai en sobra. Fes-ne un bon ús.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977 86 12 32 o a la pàgina web mediambient.serviconca.org.
A l'Entre Vins i Fogons parlem de vins, de receptes, aliments i consells a la cuina.
Per esmorzar, els pagesos no havien menjat mai croissants, no... El plat típic, no? Una botifarra...
Cada cop hem introduït més plats o anem canviant segons la temporada.
Parlem d'un vi, parlem que és fragant, que sí que és aquesta fruita blanca, que aquesta fruita
la
negra...
La gent té la mania de que amb un postre el que hi combina bé és un brunatura i això és un gran error.
Entre vins i fogons, tots els dissabtes d'11 a 12 del matí i els dijous de 12 a 1.
L'Espluga FM Ràdio.
L'Ajuntament a casa, amb Òscar Palau.
Va, són la 1:05, encarem la recta final de l'Ajuntament a casa, i ara que això s'ha animat, que no decaigui, el debat, doncs, sobre una mica que hem introduït a nivell general de l'Espluga, estàvem parlant de l'autovia, doncs, A27, del túnel del Coll de l'Illa, a veure si és una realitat, doncs, amb... dos, tres anys, i una de les coses importants que traia Antonio ara, doncs, que això és el que significarà per la indústria, i la indústria, també deia abans el Jordi, que és una de les coses, i tots estem d'acord, m'imagino, que doncs, ha de servir també perquè el tema de fons, que és això del despoblament rural, doncs, la qualitat de vida, doncs, millori a nivell de l'Espluga. Com creieu que pot afectar això de l'autovia al tema de la indústria? Hi ha alguna perspectiva a nivell, doncs, tenim ara Simalsa, que era aquest polígon, gran polígon que logístic, que està en fase de projecte, doncs, o en fase
està,
de...
està a punt d'acabar-se, m'ho ha dit l'alcalde, divendres que vam estar.
Això com pot ajudar això a l'Espluga? A nivell de l'Espluga tenim alguna perspectiva? Què creieu que s'ha de fer, doncs, perquè això...
Jo a nivell de l'Espluga concretament no, que jo no tinc cap perspectiva, no conec cap perspectiva. A nivell de Simalsa, dir-te això, de
Això ja és gairebé l'Espluga, no?
I al final, a veure, el que diuen les empreses d'aquí, que aquí hi ha un problema de mà d'obra. O sigui, a la Conca tenim un problema de que falta gent per treballar. Tu abans ho has apuntat, em sembla que ho has apuntat tu, el fet de que ve gent de fora.
El Jordi ho ha dit, sí, sí.
De que venia gent de fora. Sí. No? O sigui, la gent, en aquest moment, la principal indústria que té la comarca, que és la mala, té feina. O sigui, té molta gent que ve de fora i té feina per trobar gent que treballa aquí.
Aquí
es concentra entre la mala, la Simo i Fripant, no sé com se diu, la Frida de Sarral, concentren molta mà d'obra industrial i la comarca no té. A banda, ja sense parlar de les qualificacions professionals, que seria un altre tema a debatre, no? Que per això es va aprovar en Montblanc, i altres hi vam donar suport, de que hi hagi una part de la formació professional dual que es faci vinculada a les necessitats de les empreses que tenim al territori, perquè aquesta és l'altra, no? Vull dir, una cosa, cada vegada necessitarem menys mà d'obra física i necessitem mà d'obra qualificada, no? I això ja no és tan fàcil.
Sí, el problema de la mà d'obra qualificada s'ha treballat a través del Consell, a través dels ajuntaments, amb les empreses del polígon industrial de Montblanc, bàsicament, i amb el Departament d'Ensenyament, per poder fer el que deia el David ara, un pla de formació professional de segon grau dual amb pràctiques a les empreses i amb pràctiques també a l'Institut Martí Lomà, i està previst ampliar-ho a formació FP3 i posar una altra branca també de FP2 dual. Per això també depèn de decisions externes i no són sols decisions aquí. Les empreses tenien francament dificultat per trobar mà d'obra qualificada, perquè la FP2 dual se feia a Valls, el que ens corresponia a la comarca es feia a Valls, i clar, està destinada a nanos joves de 15 a 16 sense permís de conduir i sense transport públic per anar-hi, i per tant molta gent optava per no anar-hi i clar, es quedava gent sense formar, sense poder anar. Sense poder accedir a llocs de treball.
Amb tot el tema del transport escolar no pots treure gent de la comarca, i aquest és un altre tema que també valdria la pena poder plantejar-se, no? Perquè, i sobretot ja seguint amb la línia que dèiem abans del tema de l'A27, potser seria un dels criteris a revisar, no? De dir, escolta, per què doncs si a Tarragona, doncs a Calípolis, que és un lloc on hi ha moltíssima gent que pot fer formació professional, però ara tu planteges d'anar d'aquí a l'Espluga Calípolis. És una aventura espectacular, no? Perquè suposant que arribis a Tarragona, després has d'anar a Calípolis. Vull dir que, en canvi, si es pogués plantejar aquest criteri de que per fer formació fora de la comarca també, però ens entrem en aquelles condicions. Atenció, que no afavorim una cosa o l'altra. Però al final haurem de trobar equilibris amb això, no? Perquè la realitat és que necessitem gent formada professionalment qualificada, cada vegada més amb detriment, com dic, del treball físic, i que també es necessita, però no és el que, a més a més, és el més mal pagat, i necessitem que la gent hi pugui accedir.
En tot cas, sempre ha semblat que aquí a l'Espluga ens haguem mirat a Montblanc i diem, mira, ells tenen un munt d'indústria i nosaltres no tenim gens. Arriba un punt que, a veure, aquesta indústria està equidistant dels dos pobles i la gent que hi pot treballar és tan lluny de l'Espluga com de Montblanc. Vull dir, la gent aquí beneficia.
Beneficia tota la comarca.
És important també tenir diguéssim, indústria dins del terme doncs, per cobrar-ne una sèrie d'IBIs i això, hem d'insistir a buscar coses aquí, o diguéssim, si el projecte aquest logístic de Montblanc tira endavant, doncs també se li ha de donar suport i doncs, més que competir, col·laborar?
No, hem de col·laborar, però és evident, i algunes vegades ho he dit públicament també, el tema de la indústria és més important pensar en les finances de l'Ajuntament que en les finances de la pròpia gent, perquè la gent, al final, d'anar a Montblanc o anar a l'Espluga, vull dir, si s'ha de desplaçar amb un vehicle
agafar el cotxe igual,
és igual, estem parlant de 5-6 quilòmetres, sí, sí. La distància més llarga que puguem fer. Ara, les finances sí que canvien, eh?
Canvien bastant.
Canvien molt.
Clar, de tindre el propi terme, tindre el terme veí,
que canvia,
canvia de cobrar els impostos o no, i en temes, i si hi ha alguna indústria contaminant, ens contamina igual si està al polígon de Montblanc que si està el nostre.
Antonio.
Això el que passa amb el despoblament rural, que tot és que es té de mirar globalment. Jo entenc que el municipi li va bé que hi hagi indústries al municipi, però amb el nivell de formació que parlàveu abans, clar, tindria de ser el departament competent, tindria de ser prou àgil com potenciar allà on hi hagi l'institut, sigui Montblanc, sigui aquí a l'Espluga, allà on hi hagi la necessitat, tindré les aules necessàries com per fer-ho. Això tampoc no és massa complicat, no? Però això és que és un tema de 30 anys enrere del despoblament. Per què hi ha despoblament? Home, doncs perquè els matrimonis joves, si tenen fills i els hi tanquen l'escola perquè no tenen un mestre, doncs se'n tenen d'anar. Sí que hi ha els autocars escolars, però, esclar, vull dir, si tu vols fixar la gent al territori, té d'haver bones comunicacions, i té d'haver llocs de treball, i té d'haver formació. Si això, als anys 90, que es van fer molts polígons industrials, se va tardar 10 o 15 anys en fer una carretera perquè s'hi accedís, doncs aquí, que tenim el polígon industrial i terreny industrial entre l'Espluga i Montblanc per fer-ho, no tenim el túnel per poder evacuar o una circulació normal.
També per col·laborar amb el port de Tarragona, que dèiem també abans, no? Que és molt important.
Sí, sí, és.
Està connectat amb el port.
Si tenim un polígon logístic i no tenim sortida per les mercaderies, doncs no sé com...
És
absurd.
També s'havia de posar en l'estació de tren allí a la Male, per entendre.
Però això és un aparcador que és més fàcil. És més fàcil fer un aparcador de tren que no pas fer el túnel ni la sortida, no? Uh-huh. I després el tren no està pensat per anar al port. O sigui, el tren està pensat per anar a Europa. Uh-huh. O sigui, l'aparcador aquest de tren de la Male era un tema de poder pensar en mercaderies cap al centre Europa. No té el tren de Montblanc a Tarragona, no és pràctic, és més pràctic que el camión. Uh-huh. Hi ha distàncies que el camión sí que cobreix bé. Ara, a Europa és on no haurien d'anar tants camions, sí. I haurien de marxar més trens.
Però clar, així ja també topem amb l'ample de via espanyol, el tercer fil que es tenia que fer des de Vandellós
cap a la frontera
i amb coses que depenen del govern central que no col·laboren amb el territori. Uh-huh. I bé.
Escolta, lligat amb tot això també s'ha aprovat també aquests dies, ho estem lligant tot bastant bé amb l'actualitat, el tema de l'aigua de l'Ebre, doncs ja ho has explicat tu, David, doncs,
aprovat,
en aquest
projecte. No hi ha reprovat.
Bueno, ha aprovat el projecte. Perdó, el projecte. No.
Està aprovat l'encarregar el projecte.
Això, encarregar el projecte. Això.
Està aprovat el demanar
el
cànon d'aigua per poder fer el projecte, perquè, clar, no farem el projecte sense cànon d'aigua. I, clar, però després... Falta que facin el projecte i trobar-hi finançament, que jo crec que és la part més difícil, i després executar-lo, si ens convé.
Aquesta setmana si no, ha pujat, no? Suposo que es deu notar en les revingudes, no? Amb la nevada d'aquests dies i això.
Jo crec que devem anar al 50% del que tindria d'haver plogut.
Si encara anem molt, molt endarrerits, diguéssim.
Sí, el que és una previsió a futur que l'aigua de cada vegada plou menys. En Cabat, doncs sí que com han dit, doncs és plantejar-se a veure en un futur a què pot passar. Clar, si tenim sequedat a l'estiu, difícilment ho podrem arreglar. Val més, doncs, veient les dades i això, no perquè ara hagi plogut aquests 150 litros, que ho solucionem.
No n'hi ha prou, diguéssim.
Sí, solucionarem momentàniament, no? I tot costa molt, en papers, veiem lo del fartet que fa temps que ho anem remenant aquí, jo em sembla que vaig entrar el 2015 i ja hi vaig posar la il·lusió de fer-ho i estem, que encara segurament que s'acabarà la legislatura i potser encara no ho haurem fet.
La finca del Fartet crec que la vam comprar el 2013.
Sí, però posant-nos en sèrio va ser quan va dir ell, no?
Sí, però ara és el més imminent que tenim amb el tema d'aigua, que és la connexió del pou del Fartet amb el dipòsit de Sant Miquel.
Que és una obra de 500 metres, vull dir, no és una obra...
De 6 quilòmetres, com hi ha...
Podeu parlar quan vulgueu.
Hem d'intentar tenir ordre, que em sembla que ho hem fet. Jo crec que és molt important que, malgrat la disputa política que és lògica a l'Ajuntament, si ho mirem en perspectiva, des de l'època del Toni, amb el tema de l'aigua, tots els grups municipals han estat d'acord. Tot i que les veus de fora no sempre han anat en consonància. És a dir, aquest projecte, recordem que a l'inici el Toni, quan a la comarca es presenteix a fer la portada de l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona, concretament a Montblanc, Serral, en primera instància, amb un ramal que ja es parla fins a Santa Coloma, que ja en parlarem, si no acabarà sent aquesta realitat, en funció de com acabi tot el tema del Segarra-Garrigues, ja en parlarem, de com anirà, però de moment va ser que després s'hi van ampliar cap a Solivella i Blancafort. I l'Espluga, que s'hi apunta, refaga la reserva de Cànon, però finalment decideix no fer l'obra en aquell moment. Però l'equip de govern, que és qui ho promou, i l'oposició, hi estem d'acord. Passen tots aquests anys en què seguim reclamant perquè paguem el Cànon, que se'ns faci o se'ns faciliti aquesta connexió. Això, entre que el Consorci d'Aigües mai ha tingut la voluntat de posar-hi diners propis a retornar. Mai hem demanat que ens els regalin, però sí a retornar. I després que vam entrar en l'època en què l'ACA es va endeutar per moltes altres coses que no eren ben bé les seves, i va entrar en una crisi que fins i tot va posar en dubte la pròpia institució, això en el seu moment es va frenar, i en aquell moment l'ACA torna a tenir recursos per poder invertir. I ara ho tornem a engegar en aquest moment, perquè anem veient, i el canvi climàtic, hi haurà algú que el vol discutir, ja ho sabem, el senyor Trump diu que no és veritat, però bueno, ja...
Que
van dient que no, però doncs els demés ens sembla, i els que tenim ja 60 anys, doncs anem veient com ha canviat el clima de l'Espluga, ja sense entrar en conceptes mundials. Amb el clima de l'Espluga en tenim prou per veure que el que passava quan érem joves no té res a veure amb el que està passant ara. Tot i que hi ha hagut cicles, hi ha hagut de tot, però veiem que cada vegada fa més calor, que cada vegada fa menys fred, que cada vegada plou menys, i que les estacions estan canviant. Vull dir, no, hi ha vegades que no sabem en quina estació estem, o els comportaments no són ben bé d'estació que toquen. Per tant, aquesta és la realitat. L'aigua és un bé absolutament necessari per garantir un poble. Podem parlar de carreteres, de no sé què, si no tenim aigua...
I d'habitatge, però si
no tenim aigua,
els habitatges no els obren la aixeta i no raja, ho tindrem
difícil. S'ha acabat el bròquil. Per tant, aquest... I ara que ho tornem a iniciar, també tot l'Ajuntament estem d'acord. Ja dic, tot i que sentim veus que diuen que no, però el que és l'Ajuntament, que al final és qui decidirà, el ple de l'Ajuntament està unànimament d'acord en fer aquestes accions. Evidentment, fer-les d'una manera racional i que no... Bueno, que dius, fer-ho, també podem dir, doncs, ho farem nosaltres invertint-ho tot. Aquest no és el plantejament que hem fet. Nosaltres volem que hi hagi una subvenció, però jo crec que és important per l'Espluga que en un tema que és fonamental, que no és de matís, vull dir, la política té molt matís. Això és un tema d'infraestructura bàsica d'un municipi, estem tots d'acord. Jo vull deixar de remarcar perquè és així.
Sí, estem d'acord.
No sé que ningú de la taula digui el contrari, que són els altres representants dels grups municipals.
No, estem d'acord, vam votar a favor dels dos projectes, Després caldrà veure quin camí pren tot això, perquè clar, s'ha de fer projecte i el projecte té un cost que veurem qui se'n fa càrrec de, i de quina forma es pot encarar, i si hi ha alguna altra, opció, que jo ara en aquest moment no la veiem.
En tot cas va per allà.
No, jo crec que ho deixarem encarrilat, o no ho deixarem encarrilat, o sigui, si evidentment, si ens diuen que no a la subvenció de l'ACA, ja podem plegar veles.
Subvenció per fer el projecte, estem.
No. Subvenció per fer l'obra. El projecte ja el teníem.
Per executar el projecte.
D'executar el projecte. El projecte ja el teníem. O sigui, de quan es va fer, quan ho vam mirar, que vam dir connectem un dipòsit petit de baix per no barrejar les dues aigües, es va fer el projecte. Ara el que s'ha fet és aquest projecte que el fa el Consorci d'Aigua de Tarragona, no el paga l'Ajuntament, l'ha revisat. Ha revisat en el sentit del tema de les expropiacions, l'ha revisat en el sentit de dir, molt bé, posem, està previst l'arribada de l'aigua malta al dipòsit petit de Sant Miquel, el que no es fa servir, però també plantegem una canonada directa al dipòsit gran, que no hi era. Doncs es fan aquestes revisions. Vull dir, per el dia que convingui, i s'actualitza avui, a data d'avui. Això ja està fet, ja està enviat a l'ACA, i pendent de que ens diguin si aquest projecte és susceptible de rebre una subvenció important. Una subvenció important vol dir de l'ordre de mig milió d'euros. Estem parlant d'aquest ordre. Si ens diuen que ens donen 50.000 euros,
no es poden.
Doncs hem de fer un altre plantejament.
En tot cas, per acabar, per tancar tot el cercle, hem parlat d'indústria, hem parlat d'habitatge, hem parlat d'aigua, hem parlat de mitjans de transport. Potser falta una pota i tenim molt poc temps, però perquè també volia treure algun tema del ple, però ja veig que això, com sempre, se'ns tira el temps al damunt. És el tema del turisme. Tu, Jordi, no fa gaire, el mes passat vas queixar-te que potser han baixat els visitants a les coves. De fet, a Poblet també ha baixat molt els visitants a l'última dècada i no acaba d'arrencar la ruta templera. Què s'ha de fer perquè arrenqui el turisme? O perquè torni a funcionar? Perquè aquesta també és una altra pota que sempre s'ha dit que era important per l'Espluga. Si ara no em corregiu, diguéssim.
Bé, si tenim en compte que el tema industrial ens afecta de passada, perquè la indústria la tenim al poble del costat, la gran majoria, aquí en tenim, però la gran majoria d'indústria la tenia el poble del costat, a l'Espluga on pot tindre llocs de treball i ingressos a través del turisme, i no sols el turisme directe, sinó també el turisme entenent-se com a hostaleria i com a comerç, bàsicament com a hostaleria.
Està tot lligat, també. El comerç, evidentment, sí. Per exemple, també és una pota important.
Clar, a mi em preocupa el camí que s'està prenent envers el patronat de turisme, perquè no acabem d'arrencar. Vull dir, es va crear, crec que fa un any, i han fet dues reunions, però estem en fase d'estudi. Veurem a veure què acaba dient l'estudi que se fa des del Servei de Turisme del Consell, i a veure quines accions podem prendre per tirar-lo endavant.
Antonio, què hem de fer amb això?
A veure, el turisme aquí de molts anys és el sol i la platja. Fer el vindre a l'interior, i sempre s'ha vist, el monestir de Poblet, el dia que està núvol, ve cap a l'interior. Que s'ha fet més o menys o d'això, sí, mira, uns podem anar donant la culpa a l'altre. Jo crec que aquests últims anys aquí al poble i a la conca s'han anat activant, i es veu, potser s'hauria tingut d'invertir més, potser sí, es podria invertir, es podrien fer, però jo crec que a nivell de l'Espluga i de diferents municipis de la conca, si van anant fent activitats, es van anant fent promocions. Aquests últims anys veig que, aquests últims, doncs, 10 o 11 anys enrere, el Consell Comarcal aposta fort pel turisme global de la conca.
Ara va molt a Montblanc, i va més a Montblanc que a Poblet, potser, ara. Com ho sembla a mi?
Bé, no, no.
No, no. Els, jo, els visitants que té Poblet no els té cap, 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 cap indret de per aquí a prop. Vull dir, això,
jo crec que el turisme principalment està a la costa i puixa. I a l'Espluga hi passen un ratet, van a les coves, van als puestos i el difícil és que entrin al municipi. A Montblanc per què hi entren? Perquè home, tot és a dintre a Montblanc, no? Però sempre és de pas.
David, que t'has apuntat a quines quantes idees.
Quantes coses. Jo crec que... A veure, primer,
tenim dos minuts, eh?
Sí, sí, ja ho veig, ja. El tema que deia el Jordi, que es va plantejar dintre del patronat de turisme, d'aquest estudi, que ens pot ajudar a reorientar. Però jo crec que no podem deixar de perdre de vista també un altre tema que no en podem parlar, que és el tema TAC 12. Nosaltres, quan plantegem el tema de TAC 12, el plantegem primer com una plataforma de donar a conèixer la vida social, associativa, cultural de l'Espluga, però també amb aquest component turístic que ens permet incidir en un territori molt proper. Si, a més, tenim el túnel del Coll de l'Illa, un element més a afavorir perquè tot el turisme de costa pugui entrar cap a l'interior. Jo crec que aquest és un tema. També jo tinc molta confiança amb el tema del museu, no? El Museu de la Vida Rural ha fet ara un canvi d'estructura, ells també han fet un pla estratègic i el Museu de la Vida Rural segueix apuntant per al tema cultural per mantenir l'activitat d'una manera clara, no? Ara ha entrat el nou president i per tant, hi ha hagut una renovació, dic, tant des del punt de vista de direcció com de fundació, i jo crec que també és una, segueixen apostant per aquest tema, jo crec que és un altre element important. I després jo crec que també hem de tenir en compte l'efecte que pugui tenir de positiu la inversió que està fent Poblet pel tot el que és el lloc on es farà la recepció i l'explicació d'explicar tot el que és l'aspecte monàstic, aquella edificació que es fa allà al costat, molt finançada per la Diputació de Tarragona, que el centre d'interpretació, que pot ser un element nou de captació. Jo crec que hem de confluir tots aquests temes. Evidentment, al final, el tema turístic passa molt per la promoció. I si tenim caleri per la promoció, i això ho sap el Consell, sí, i ho sap l'Ajuntament, això es pot fer.
La promoció és essencial. Vull dir, ara estem immersos en l'any del turisme cultural, l'any internacional del turisme cultural. L'altre dia vam anar a una reunió a Barcelona per aquest tema, i clar, en altres, hi vaig anar com a representant de la Ruta del Cister, nosaltres fem turisme cultural tot l'any i sempre, perquè tenim Poblet, tenim l'Espluga, tenim Montblanc, que són els centres turístics importants de la comarca, i l'Espluga ens hem d'aprofitar d'aquests dos pols que són Montblanc i Poblet per atraure més turistes cap aquí. El tema de l'A27 que deia el David és important, i el tema de TAC12 és essencial perquè els nostres possibles visitants propers sàpiguen que existim.
Com a mínim els del Camp de Tarragona.
Aquest és un altre d'aquests temes que podríem parlar, sí, un dia de Reus Tarragona.
Important.
Doncs. Com s'afecta negativament al territori aquesta punyetera, per no dir una altra paraula, disputa Reus Tarragona, que acaba sent un fracàs per nosaltres.
Sí, perquè, per exemple, en això no té sentit que hi hagi una tele per Tarragona al Camp i Conca i una altra per Reus, per exemple, això no té sentit. Però bueno, això és un altre debat que ara no tenim temps, no, perquè estem a 20 segons de dos quarts de dues. Per tant, us agraeixo que hagueu tret el tema de TAC12 perquè el volia treure, però no teníem temps, i ja en parlarem d'aquí un parell de mesos o el mes que ve amb el David i un parell de mesos amb els grups, doncs, també per fer una mica de balanç inicial. No hem parlat del tema de les plaques pels morts de Mauthausen. Els plugins, sí, però en tot cas queda dit que aquesta setmana s'ha aprovat una placa.
S'ha aprovat una moció per fer un estudi de la gent que va estar afectada del... afectada del...
5 segons.
Pel nazisme als camps de concentració nazis, i quan tinguem els noms que siguin tots, o la gran majoria, intentarem que es posin les plaques.
Molt bé. Doncs gràcies a tots tres per ser aquí, i doncs ens retrobem el proper mes a l'Ajuntament a casa.
Molt bé, moltes gràcies.